107.0 FM.
You go with me. Tots els dijous a Canal 20 Ràdio a les 10 de la nit. Tot Country. Un programa on pots escoltar la millor música country del moment. As the summer sun got Tot Country, els dijous a les 10 de la nit. Programa produït i presentat pel Frank.
Tot Country, el programa dedicat a la música que ens agrada escoltar i ballar. Un espai sense cap altra pretensió que la de passar una bona estona tots plegats.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori. Escolta Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Vallvei Ràdio i Domenys Ràdio.
...012, la Generalitat al teu costat. El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet. Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals.
Tinc els cursos de català per poder millorar la meva feina.
Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català. Entra a Parla.cat. 012, la Generalitat al teu costat.
Els caps de setmana són per recordar. Joan Enric Vidal presenta un programa històric per reviure les cançons de sempre. Para que no me olvides.
T'espero els festius amb aquest punt del dial perquè recordis amb mi aquelles cançons inoblidables que formen part de la teva vida.
Para que no me olvides.
Para que no me olvides. Tots els dissabtes, diumenges i festius a Canal 20 Ràdio. Este lejos. Para que no me olvides, amb Joan Enric Vidal a Canal 20 Ràdio.
Wanna move your body to the house beat.
La música de ball dels anys 90 segueix viva.
Wanna move your body to the house beat.
Som la generació que ballàvem amb el cor i sempre amb energia positiva. Rhythm is a Dancer, el repàs a més de 20 anys de música Remember.
Hola família, sóc DJ Flecky. Cada setmana repassem els temes que ja formen part de la teva vida. Passant pel dance, la màquina, hardcore, edicions especials, temes exclusius i també DJs col·laboradors. Rhythm is a Dancer, dimarts i divendres de 10 a 12 de la nit a Canal 20, Ràdio Olèrdula, 77.0 de la FM.
Des d'Olèrdula.
Passen 7 minuts de les 9. Molt bon dia, som dimecres 2 d'octubre de 2019 i des de Canal 20, Vallvei Ràdio, Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca engeguem el Penedès en xarxa. Tres hores de ràdio, de magazín, d'alt i baix Penedès, d'actualitat de quilòmetre zero, que encetem ara i finalitzen a les 12, quan arribem a port. Què hi trobareu al llarg d'aquestes tres hores? Doncs d'aquí uns instants, els Pretty Wines de la Núria Martí, aquesta conversa informal en què aquesta temporada tocarem moltes tecles, però sempre amb un vi, amb un escumós de fons. Això serà d'aquí a uns minuts. I a partir de 9:45 arriben les pantalles del David Canto. Avui ens explica com es pot muntar un atracament com els de la Casa de Papel, tot escoltant els muntadors de la sèrie que han passat pel Serializados Fest. Cada matí de dilluns a divendres a les 10 destinem una estona a l'actualitat que avui dediquem a la Setmana Mundial de la Lactància Materna que s'està celebrant amb el lema Empoderem-nos fent possible la lactància. Ens acompanyarà l'Alma Laminos, infermera de pediatria del CAP Vilafranca Nord, l'Emma Duran, pediatra del mateix CAP, la Susi Huguet, llevadora de la CIR al Penedès i l'Eva Casant, infermera i adjunta a la direcció de l'equip de pediatria al Penedès. i plegades reivindicarem la lactància, explicarem els recursos que hi ha a la comarca, desmuntarem alguns mites i falses creences i analitzarem com perllongar aquesta lactància quan arriba la incorporació al món laboral. A continuació seran dos quarts tocats d'onze, tertúlia amb la nostra gent gran com cada dimecres. Avui els proposem conversar al voltant d'aquest segon aniversari de l'1 d'octubre. I diran la seva, la Pepita Miralles a Sant Sadurní, el Josep Castellví a Moja i la Conxita Vidal a Sant Jaume dels Domenys. I a les 11 obrint la tercera hora d'aquest dimecres, cita amb Vinzeum. Avui ens acompanyaran la Cecília Gené i la Jordina Scala, bibliotecària del Centre de Documentació del Museu, per presentar-nos la sisena edició de la beca Emili Giral i un nou recurs pel públic familiar, Explora el Museu. Com cada dimecres, acabarem amb l'agenda al detall. Aquesta secció que a mitja setmana ja us comença a avançar activitat del cap de setmana. Avui hem escollit aquest parell de propostes. Les jornades de rol i jocs de taula que tenen lloc dissabte a Vilafranca amb motiu dels 25 anys de la Casa dels Estranys. En parlarem amb el Jordi Castellví i el Lluís Josep Sinici. I el cicle de medi ambient que tindrà lloc a Moja, que ens explicarà la Júlia Gómez, cap del Servei d'Educació Mediambiental de la Mancomunitat Penedès-Garraf. I pendents de l'actualitat, hem començat ja amb aquest primer butlletí de les 9, n'hi haurà més a les 10, a les 11 i a les 12, a les hores en punt, i a dos quarts de 10, a dos quarts d'11 i a dos quarts de 12, us acostem les notícies de l'Alt i el Baix Penedès des de les 5 emissores. Benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimecres 2 d'octubre, que comença tot seguit.
Penedès en xarxa. Cada dia de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Els dimecres de bon matí ens servim una copeta de vi i la fem petar amb la Núria Martí.
És dimecres, ens disposem a creuar el meridià d'aquesta setmana i a primera hora fem tertúlia, tertúlia Pretty Wines amb la Núria Martí. Núria, molt bon dia.
Bon dia, Silvia, com estem?
Mira, adaptant-me a aquest nou format dels Pretty Wines d'aquesta temporada 2019-2020, una temporada en què t'has proposat fer tertúlia.
Sí, exacte, i a més avui farem una, ja vam dir que faríem tertúlia, la tertúlia dels croissants i el cafè ja l'hem feta fa una estona, nosaltres fem la tertúlia d'esmorzar de forquilla. I això és el que us he, el que he vingut a fer avui. Avui, si veus, he vingut ben carregada, t'he omplert l'estudi d'exquisideses.
Viandes,
exacte.
Fantàstiques,
t'he portat 5 productes que són exquisideres, són productes gourmet, que potser així de bones a primeres no associem a Catalunya, però que són 100% català, d'acord? El que he intentat és buscar això, productes que ja de per si semblen de fora, però que aquí a Catalunya també en fem i en fem molt bé.
Semblen exòtics, així
exacte.
A priori.
Comencem pel vi. El vi ja de per si és un vi molt especial. Ja veus tu quina ampolla més estilitzada que tenim.
Mireu les xarxes, mireu Twitter, que penjarem foto i podreu veure aquesta ampolla.
I és una ampolla que no és, és un vi que no és només especial per aquesta ampolla, sinó també pel tipus de vi o tipus de procediment com s'ha fet aquest vi. Avui us he portat un vi de gel, o com es coneix sobretot en anglès com a ice wine, o com a, en alemany, que és potser també on són molt coneguts, com a ice wine. Són vins molt famosos, podríem dir que són molt cars i molt prestigiosos, i sobretot els trobem a zones on fa molt de fred, on fa gel, que seria pues, a Canadà i Alemanya. El que us he portat avui, ja us he dit que era amb ADN català, és un vi d'aquí al Penedès, i llavors direu, com pot ser un vi del Penedès fet com a vi de gel? Té una mica de trampa, però no patiu que us ho explico. El que us he portat és el vi de glaç de Gramona. De fet, quan Gramona va començar a fer aquest vi, li va posar vi de gel i aviat pues, van venir i van dir que no, que el vi de gel no, el Penedès no es podia elaborar, però...
És una qüestió de D.O.?
Sí, exacte. Vale? Deixeu-me que us expliqui primer què és el vi de gel. El vi de gel és un tipus de vi que només es pot fer en llocs extremadament freds. Per això, sobretot, parlem del Canadà, parlem d'Alemanya, una mica d'Àustria. És un tipus de vi dolç de verema tardana, però és una verema tan tardana que arriba al fred i la vinya, que encara no s'ha veremat, diguéssim, comença a nevar, comença a glaçar i al final pues, els gotims s'acaben, que són ja gairebé vans, s'acaben glaçant.
Aquí difícilment neva.
Exacte.
Glaçar és més habitual.
De fet, la verema d'aquest raïm s'ha de fer de nit, perquè sempre s'ha de fer com en el punt més... en el pic de fred més alt, i es necessiten temperatures de menys 6 graus. És a dir, la temperatura màxima per collir aquest raïm ha de ser menys 6 graus, vale? Entre menys 6, menys 9, menys 10 seria la temperatura ideal.
Complicat, no? Potser un dia molt fred i en una fondalada.
Què passa quan es congela el raïm? Diguéssim que l'aigua del raïm es congela, però en canvi a la pell, que hi ha els sucres, que hi ha una mica les parts més aromàtiques, bueno, hi ha un procés, tampoc no et sabria, físic, que tampoc no et sabria explicar, però sí que amb això aconseguim vins molt aromàtics, vins amb molta acidesa i vins molt dolços. Vale? Això el que dèiem, això aquí al Penedès és impossible. Sí que hi ha, per exemple, al Pirineu, sé que hi ha un celler a Llívia que l'any passat ho va aconseguir, també per la zona de Rueda...
I són penedesencs, tot i que exacte. Tenen el celler a Llívia.
També per Rueda, per un cop a la Rioja, també s'ha aconseguit, però molt excepcionalment. D'acord? Llavors, què és això, què és aquest vi de glaç que us porto avui de Gramona? Doncs una mica el que fan és cullen el raïm, el raïm normal, quan toca, potser una mica més madur del normal, i el porten cap i el congelen. Vale, van al celler i congelen el raïm amb un congelador que ja tenen especial, i dins aquest congelador comença un procés de, a veure si em surt la paraula perquè és una mica estranya, crioextracció, que el que fa és que les aromes i tots els sucres que estan concentrats a la pell, diguéssim, d'alguna manera explotin i aflorin pues, més del compte, i així tenim aquest vi dolç tan especial que us he portat avui. Gramona en té tres de vins de gel. El primer va fer un de Gewürztraminer i de Riesling, que són varietats alemanes, que són els vins de gel alemans per excel·lència, elaborats amb aquesta varietat. Però des de fa un parell d'anys també ens en va fer un amb un Xarel·lo, que és com la nostra varietat més nostrada. Com és aquest vi? A mi aquest vi potser és perquè ara tinc com molt present el gust del raïm. És un vi que no és alcohòlic, vale? Són 9,5 graus d'alcohol, vull dir que per ser un vi dolç ja és estrany. Però m'ha recordat molt el raïm dolç, és a dir, ara aquesta època de l'any, no?, que a vegades anem a passejar per les vinyes i queda aquells quatre penjolls que s'han deixat.
Aquells gotinets amb quatre grans.
I que els tastes i que són dolços i són bons. Pues a mi aquest vi m'ha recordat realment aquests gotims que el pagès es deixa o que no agafa perquè són molt petits i que ara doncs estan en el seu punt òptim de consum i que ens fa aquestes passejades que fem entre vinyes una mica més dolces i agradables. I això és el que m'ha recordat aquest vi. Te l'he portat, olora'l, Sílvia. Sí, sé que és una mica d'hora per fer un glopet, però olora'l perquè és aromàticament molt intens. I què anem a fer ara? Anem a maridar-lo. Generalment els vins dolços...
Té un color molt pàl·lid.
Sí, al final és no és un xarel·lo allò molt de criança, em sembla que de l'anyada és 2017, és a dir, no és un vi dolç d'aquests que s'està 10 anys en bota, no? però és molt interessant, és molt agradable, i això que et dic, anem a maridar-lo. Generalment amb els vins dolços tenim com la certa cultura, no?, que un vi dolç és per les postres i s'ha de maridar amb les postres. Doncs jo avui us vinc a fer tot el contrari, us porto quatre maridatges salats per combinar amb vins dolços.
No, aquestes viandes exòtiques, exacte, que dèiem que són d'aquí.
Exòtiques d'aquí, exacte. Començarem per un formatge blau. Val? Jo us he de confessar que a mi el formatge m'agrada molt, m'encanta, jo em faria mal el formatge, però el formatge blau no m'agrada,
no pots,
és superior a mi, excepció de quan el marido amb un vi dolç.
Aleshores sí.
Aleshores es fa un maridatge de contrast. Generalment quan parlem de maridatges podem parlar de maridatges d'afinitat, és a dir, un vi dolç amb un producte dolç, o maridatges de contrast, que és el que us porto avui. I crec que aquest contrast és el que crea un tercer producte en boca que és molt, molt agradable. Vale? D'acord, jo, Sílvia, si et ve de gust, jo t'he portat aquí una forquilleta, tu endavant,
sí, sí.
Jo aniré explicant i tu si et ve de gust...
És molt temptador.
quan parlem de formatge blau, generalment on se'ns en va la ment?
França,
Roquefort, Cabrales, Gorgonzola, doncs el que us he dit, jo avui us he portat un formatge blau del Pirineu, un formatge que es diu Blau Ceretà, de la formatgeria Moler de Ger, i és un formatge que no us costarà gens de trobar, podeu anar aquí baix a Xerigots, que està aquí quan surti Sílvia, i t'agafes una cunya,
un trosset, no cal gaire.
I ja et dic, i són formatges... Aquest en concret, el Blau Ceretà, fa uns anys va guanyar el World Cheese com a millor formatge blau, vull dir que ja és un producte amb garantia d'èxit, d'acord? I continuem, un altre producte molt exquisit que amb el foie de fet, he de dir que jo de tots aquests quatre productes que us he portat, el maridatge que més m'ha agradat, el que més m'ha fet gaudir, podríem dir, ha sigut...
Has posat una cara, ets en blanc.
Ha sigut aquest, el foie.
Oh!
El foie. El foie també és una paraula que ja pel seu nom ja ens porta a França, no? De fet, al sud de França, sobretot, hi ha moltes empreses que fan, que elaboren foie, inclús les pots visitar, no? Hi ha una mica de enoturisme del vi, però de foaturisme, no sé quin nom li deuen posar, no? Però aquí a Catalunya també tenim empreses que diguen no només a fer foie, que diguéssim de fer foie si tens una matèria prima tothom en fa, sinó a fer tot el procés de criança dels ànecs i d'elaboració del foie. No em posaré tampoc en el procés d'elaboració del foie, perquè sé que això sempre genera certa polèmica. Avui hem vingut a esmorzar, estem fent una esmorzada de forquilla com Déu mana i hem vingut a gaudir. Un altre dia, si vols, ja farem un altre tipus de discurs.
No cal.
Jo us he portat un foie que ve de l'Empordà. Vale? Són uns ànecs que estan criats a l'Empordà per una empresa que es diu Coll Verd i que va ser la primera empresa en criar i elaborar foies aquí a Catalunya. Quatre consells per servir el foie, perquè és com molt, molt concret. Primer de tot, el que és molt important del foie és que no el treguis, no ha d'estar fred. Vale? És a dir, treu-lo una estona abans. El que sí que pot estar fred, el que sí que pots mantenir a la nevera és el plat. Vale? És a dir, plat fred i el foie a temperatura ambient. El foie es pot menjar de moltes maneres, però per mi la millor manera d'assaborir-lo, si és un bon foie, també s'ha de dir, és pues, sol, amb una miqueta de sal maldon per sobre i deixar que...
No cal torradeta.
Es desfaci a la boca i després, quan ja el tens desfet a la boca, fas un traguet d'aquest vi de glaç i et puc ben jurar que aquest vi que has trobat tan expressiu, tan aromàtic, amb el foie a la boca es multiplica per tampoc no vull dir una quantitat molt alta, però realment s'intensifica molt el vi amb aquesta textura del foie. Què t'ha semblat aquest? Amb quin et quedes?
Em sembla que amb el foie.
Ah, ja us he dit jo que era el millor. Vaig a portar dos més, una mica més arriscats, mal, però per què no? D'acord? Amb el món dels maridatges hem de trencar tòpics, vale? I per què no? La tercera exquisidesa, anem forts. T'he portat una mica de caviar.
Caviar català?
Caviar català, generalment. Quan pensem en caviar, on ens n'anem?
Rússia, directament.
A l'Iran. Doncs no, a la Vall d'Aran hi ha una empresa que es diu Nacarí, que des de fa 20 anys van muntar una piscifactoria d'esturions. D'acord? El caviar ve d'un esturió, o d'una esturiona en aquest cas. Qualsevol altra cosa serà una, qualsevol altra
succedani.
Cosa serà un succedani o uns ous d'un altre pla, però el caviar ve dels esturions i a més a més està prohibit, vale? Perquè ara he dit tenen una piscifactoria d'esturions, molta gent dirà, ah, però clar, si és piscifactoria no val. El caviar ha de ser de piscifactoria, està prohibit el caviar d'esturions salvatges. Això va tot el món. Segurament dins del mercat negre segur que en trobaràs, no? Al final els rics tenen aquestes excentricitats, no? Però a nivell legal el caviar sempre ha de ser d'esturions en piscifactoria. I això que us dic és una empresa de la Vall d'Aran que podeu visitar, si algun dia doncs aneu de vacances per allà dalt i no sabeu què fer, doncs sapigueu que hi ha aquesta opció de visitar una empresa de caviar. I si no, també a Barcelona, darrere Francesc Macià, tenen una botiga on us podeu permetre el luxe d'una tarda que també esteu avorrits i no sabeu què fer, doncs aneu a fer una degustació de caviar. D'acord? Generalment els productes ideals per maridar el caviar seria o un cava brut nature, un xampany, que té com més acidesa, o el vodka. D'acord? El maridatge perfecte de maridar caviar seria el vodka, però jo penso que aquest vi de glaç de xarel·lo amb la seva acidesa doncs pot lligar molt bé també, no? I tens aquest contrast del caviar, que és una cosa molt salada, amb aquest vi dolç, que és realment un vi molt dolç.
I el tastaries directament, cullereta i a la boca?
No, el caviar s'ha d'agafar amb una cullereta de nàcar, uh-huh. I te l'has de posar aquí a la mà,
sí.
I a partir d'aquí pues cap a la boca. Te l'has de posar aquí, al, no sé quina part, o sigui, sobre el dit gros, diguéssim.
Sí, sí.
Anem a fer l'últim.
Vinga.
L'últim, potser el maridatge, ja et dic, aquest del caviar i el caviar són els més arriscats, però jo recomano de fer la gent una mica de dir, i per què no? Ho tastem amb un tàrtar de tonyina fresca, què
tàrtar
sembla?
De tonyina.
O amb una mica de sushi. Sí que és veritat que potser aquí ens aniria més bé el vi de glaç de Riesling o de Gewürztraminer, que té un punt així més exòtic, però jo crec que amb tonyina també podria quedar molt bé. I a Catalunya, quan parlem de tonyina fresca, ens n'hem d'anar a l'Ametlla de Mar i hem de conèixer l'empresa Balfagó. L'empresa Balfagó, ja et dic que és un productor de tonyina fresca. Al Japó van bojos per la tonyina Balfagó, és a dir, que podem estar ben orgullosos de les nostres empreses i dels nostres productes.
He provat les seves hamburgueses,
per exemple. Jo aquí us recomano dues experiències també, molt ràpid. Podeu anar a Barcelona, que tenen un restaurant on podeu degustar aquesta tonyina amb totes les seves formats i totes les seves coccions, vull dir, és una meravella pels sentits, o podeu anar a l'Ametlla de Mar, on no només podeu degustar els plats exquisits que fan amb tonyina fresca, sinó que també us podreu banyar a dins les tonyines. Ell, al mig del mar, tenen unes piscines tancades on allà hi ha les tonyines i tenen una activitat turística molt xula en què vas amb un barco fins allà, et banyes dins les tonyines no et toquen, ja tenen, no hi ha perill, i és una experiència realment molt xula, sense sortir de casa, i que acabarà, com no, amb una degustació d'aquesta exquisidesa que hem fet avui.
Núria Martí, avui costarà seguir el programa, aquestes gairebé 3 hores que tenim per endavant, després d'aquesta salivera que ens has creat. Quin maridatge tan fantàstic. Gràcies.
Molt bé, adeu.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Ens encaminem a les notícies. Primera cita amb l'actualitat local i comarcal, a 9:45 en punt. I després, a pantalles, us expliquem com muntar un atracament com els de la Casa de Papel. Ho expliquen els muntadors de la sèrie que han passat pel Serializados Fest i han parlat amb el David Canto.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim un repàs a les notícies del Penedès en xarxa i us expliquem, per exemple, que Avinyonet del Penedès és el segon municipi amb més renda d'Espanya. Des de Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez, bon dia.
Bon dia. Avinyonet del Penedès és el segon municipi amb més renda d'Espanya segons les dades de declarants de l'IRPF publicades ahir per l'Agència Tributària, només superat per Pozuelo d'Alarcón amb una renda de gairebé 73.000 euros a l'any. Amb una renda bruta mitjana de 57.843 euros, ha duplicat les xifres de l'any passat. El més curiós és que té aquesta renda amb tan sols 1.669 habitants i 807 declaracions. La causa d'aquest increment del 107,2% podria ser el trasllat al municipi d'una fortuna o el tancament d'una operació que hagi disparat la renda d'alguns dels seus habitants. En tercera posició de la llista de municipis amb més renda se situa Boadilla del Monte, seguida de Matadepera, Alcobendas, Sant Cugat del Vallès i Sant Just d'Esvern. A l'altra cara de la moneda, però, el municipi amb menor renda declarada és Zaínos a Badajoz, seguit de Huesa a Jaén i Aibal a Càceres.
I dir-vos d'altra banda que l'Ajuntament d'Olèrdola fa la neteja de les franges perimetrals de protecció de les urbanitzacions Can Trabal i del Mar. Des de Canal 20 Ràdio, Raimon de Cara, bon dia.
Bon dia. El manteniment dels trams públics de les franges perimetrals de baixa combustibilitat de les urbanitzacions de Can Trabal i del Mar es començarà a realitzar a partir d'aquest dimecres i consistirà en l'estesada i la trituració del sotabosc. Aquestes feines tenen una durada prevista de 3 setmanes i l'horari de treball serà de 8 del matí a 1 del migdia i per la tarda de 2 a 6. En una carta adreçada als veïns de les dues urbanitzacions, Mireia Mancera, regidora de Medi Ambient, recordava que les edificacions en terrenys forestals on la franja de 500 metres que els envolta s'han de mantenir nets de vegetació seca i han de ser objecte de treballs d'aclarida. Els trams públics a del mar suposen prop del 60% de les 12 hectàrees que té la totalitat de la franja perimetral d'aquesta urbanització. A Can Trabal, els treballs que ha de fer l'Ajuntament suposen un terç de les 3 hectàrees i mitja del seu perímetre. L'Ajuntament en total inverteix en aquestes tasques prop de 16.000 euros.
I d'altra banda, l'Ajuntament de la Bisbal dona la benvinguda als nous empadronats. Domenys Ràdio, Lourdes Meronyó, bon dia.
Bon dia. Aquest dilluns 30 de setembre ha tingut lloc una nova rebuda adreçada als nouvinguts al municipi de la Bisbal del Penedès. Tot i que aquest acte fins al moment s'havia fet a l'Auditori Salva del CMC, en aquesta ocasió s'ha optat per celebrar-lo a la Biblioteca Pública, amb l'objectiu de donar a conèixer aquest equipament entre les persones que acaben d'arribar al municipi. Durant l'acte, els regidors de l'equip de govern s'han presentat tot detallant les àrees de treball de cada regidor i convidant-los a traslladar-los els seus dubtes o inquietuds. Tot seguit, els assistents han rebut una bossa que contenia informació d'utilitat relacionada amb la vila de la Bisbal, com ara els serveis públics que s'ofereixen al municipi, les festes que s'hi celebren, el llistat d'entitats de la vila, informació sobre el servei de bus o el calendari de pagament d'impostos i tributs. L'acte finalitzat amb un petit refrigeri.
I d'altra banda, des de Ràdio Vilafranca us informem que els xicots de Vilafranca presenten la campanya de motivació Disfrutem del Camí. pel darrer tram de temporada. El treball de renovació de tronc dels xicots està donant els seus fruits i la colla es planteja objectius superiors per aquest tram final de temporada. Després de rodar els castells bàsics de 8, els de la camisa vermella estan assajant la torre de 7 i castells com el 9 de 7, el 7 de 8 i també el 4 de 9 en folre. La bona resposta als assajos ha animat els xicots a engegar ara una campanya de motivació amb l'etiqueta Disfrutem del camí. La campanya arrenca aquest mateix dimecres. La campanya culminarà el diumenge dia 20 d'octubre amb un assaig amb camisa que començarà a les 11 del matí amb la canalla i continuarà a partir de les 12 amb l'assaig general. Una cita que comptarà amb la presència dels castellers de Castelldefels i que acabarà amb un dinar de germanor. D'altra banda, els xicots de Vilafranca han lliurat també els diners recaptats en el si de la colla, el pallasso Anscari i l'associació Amper de persones malaltes de càncer. Els 300 euros recollits per Amper són per iniciativa del grup de teatre dels xicots que va fer una funció solidària al gener en el marc de les festes d'hivern. I anem ara a la informació esportiva a dir-vos que el pavelló de Calafell homenatja els principals jugadors d'hoquei i patinadors del municipi. En té més detalls David Canto des de Bellvei Ràdio. Bon dia.
Bon dia. Les obres de remodelació del pavelló poliesportiu Joan Ortoll inclouen un homenatge als principals jugadors d'hoquei i patinadors i patinadores de la història de Calafell. Els seus noms estan inscrits a les façanes exteriors de l'edifici per perpetuar el seu record i agrair la seva aportació a l'històric Club Patí Calafell. La llista de noms està formada per tots els jugadors del primer equip d'hoquei del club des de la seva fundació en 1952 fins avui i els dels patinadors i patinadores que hagin participat en un campionat d'Espanya o d'Europa de patinatge artístic. Aquesta acció és la primera part d'una museïtzació sobre l'hoquei al municipi. El Club Patí Calafell és l'entitat esportiva més antiga del municipi i l'única que ha aconseguit jugar a primera divisió estatal així com disputar competicions europees. El passat 17 de setembre es va reobrir parcialment el pavelló. D'aquesta forma van poder començar els entrenaments i s'espera que aviat s'hi pugui competir amb normalitat.
Penedès en xarxa.
Bona tarda, són les 7. Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet
els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà.
Els germans Trias i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
Canal 20, Ràdio Lèrdola presenta Rhythm is an Answer, el teu programa de música Remember. Tots els estils, els temes exclusius, DJs col·laboradors, DJs convidats, el Remember segueix viu dimarts i divendres de 10 a 12 de la nit. Rhythm is an Answer amb DJ Flecky. També ens trobaràs a Facebook. Torna a la millor època.
La Generalitat al teu costat. El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet. Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals.
Tinc els cursos de català per poder millorar la meva feina.
Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català. Entra a Parla.cat. 012. La Generalitat al teu costat.
Xxxt! Silenci. Entrem a l'estudi 3.
A Canal 20 Ràdio, els acústics d'Estudi 3. Tots els dissabtes i diumenges, a la una del migdia, a Canal 20 Ràdio, els acústics d'Estudi 3.
Els acústics de l'Estudi 3, amb Marta Pérez i Verge i Josep Balló.
Tots els dissabtes i diumenges, a partir de les 8 del matí, la Vanera és la protagonista a Canal 20 Ràdio. M'agrada la tramuntana. Sons a cau d'orella. De 8 a 9 del matí, dissabtes i diumenges.
Sons a cau d'orella, on l'havanera i el cant de taverna en són els protagonistes. Dirigeix i presenta Joan Brugués.
Si som molt lluny de Calella.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Ese yo moyo de partisano. O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Ese yo moyo de partisano. Tu mi devi seppellire. Seppellire. Sui montagna, oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e seppellire la sui montagna sotto l'ombra di un bel fiore.
Com es munta un atracament com els de la Casa de Papel? El David Canto va ser al Serializados Fest i avui al Pantalles ens ha preparat un resum de la xerrada que van fer quatre dels muntadors d'aquesta sèrie de Netflix.
El primer que vull fer així ràpidament és agrair al festival Serializados per acceptar l'oferta, la proposta que van fer des de la MAC de fer una xerrada sobre el muntatge. Un dels ADNs de la MAC és la visibilitat del muntatge, de l'ofici del muntador i muntadora, i la seva visibilitat és una feina que per molta gent és desconeguda, i des de la MAC volem agrair aquesta acceptació per part del festival i estem molt agraïts. També volem agrair des de la MAC a Vancouver Media, que és la productora de la sèrie, i a Netflix, perquè bueno, aquests quatre muntadors estan treballant a la quarta temporada i han deixat la feina per venir fins aquí, i això, bueno, és d'agrair també a Vancouver i a Netflix. Netflix no només és una plataforma, és un gegant que has de parlar amb molta gent per arribar fins aquí. Ens han deixat portar imatges i muntatges alternatius que no estan a la sèrie per poder-los comentar, i bueno, també és d'agrair. I ara vull presentar aquests quatre muntadors. En realitat, la sèrie han hagut 7 muntadors, d'aquests 7 han coincidit muntant alhora 6, i d'aquests 6 aquí tenim 4. Són el Regino Hernández, la Raquel Marraco, el Miguel Burgos i el Luismi González. Un aplaudiment. El Regino i la Raquel són socis de la MAC, que també està bé dir-ho. Ells tres són de Madrid, o viuen a Madrid, i el Regino va estudiar aquí a l'ESCAC i per qüestions laborals va haver d'anar a Madrid. I bueno, i allà està ara mateix. El Regino, la Raquel i el Luismi han estat en les 3 temporades de la Casa de Papel, i el Miguel ha participat en la tercera i quarta i ens explicarà més tard com és entrar dintre d'un engranatge tan complicat com és el muntatge de la Casa de Papel, que és bastant complexa a la feina. No? Diguéssim, el concepte bàsic d'aquesta xerrada, que volem que sigui una xerrada distesa i qualsevol dubte que tingueu, doncs pregunteu i tal, és el muntatge col·laboratiu aplicat a una sèrie. És a dir, com en aquest cas quatre muntadors, però que han estat fins a 6, poden arribar a fer una sèrie, i com poden donar coherència a una sèrie des del seu perfil, que són diferents, no? Llavors, com treballen en grup, com comenten, o sigui, tot això és el que ens comentaran ells ara mateix. I trobo que és superinteressant perquè és molt desconegut. Es pensa que la gent, una sèrie, el munta una o dues persones, que moltes es munten així, però en aquest cas hi ha molta gent implicada, i la fe, o sigui, la col·laboració per arribar al mateix punt, trobo que és molt interessant de fer-la saber. I el punt inicial és com La Casa de Papel, que és, diguéssim, la sèrie que ha tingut un ressò internacional més gran d'habla hispana a Netflix, com ha arribat allà des del punt de vista del muntatge, que és el que ens ha portat aquí.
Yo empiezo a Luismi, que es el creador del estilo.
Bueno, yo me he enterado de casi todo lo que...
¿Ah, sí?
¿Sabes?
Claro.
Sí, sí. Bueno, la cosa es que tú decías cómo ha afectado el montaje, ¿no? Cómo ha influido en el éxito de la serie. Bueno, es que eso es una cosa un poco... Es un poco difícil de medir, ¿no? Porque dices, bueno, nosotros hemos hecho una serie de cosas, pero luego ha tenido éxito por una serie de motivos, ¿no? De razones que nosotros algunas pues tenemos unas teorías y otras pues desconocemos, ¿no? Pero, o sea, primero hay que entender, más que el montaje, un poco empezar como por la productora, ¿no? Porque la productora ya hizo una... O sea, cuando se formó ya tenía una apuesta muy concreta. Partían de la idea de que querían potenciar los personajes, ¿no? Lo que importaba realmente era fabricar personajes que fuesen un poco icónicos, ¿no? Y luego a eso se le suma que Alex Pina y su equipo de guionistas tienen como una forma de trabajar de crear una serie de argumentos que son muy locos, ¿no? Entonces yo creo que el primer punto de La Casa de Papel, que dices, bueno, esto podría ser una cosa que ha influido, es eso, ¿no? Es la suma de tener unos personajes, bueno, pues que son bastante icónicos, ¿no? Como el profesor, por ejemplo. Y luego tramas tan locas como pues el capítulo 5 de la primera temporada, que es el profesor que tiene que ir a un desguace para borrar unas huellas y de repente hay un ruso ahí, ¿no? Que forma parte de una especie de realismo que incluye ciertas cosas que a priori un espectador no se las tragaría por estar dentro de una cosa realista, pero que hace una... Yo creo que el espectador también hace una especie de pacto por el entretenimiento, ¿no? Que es un poco la idea original, ¿no? Luego, creo que también esta cosa de crear iconos ya no solo ha ocurrido a nivel de guión o de cuál es la apuesta de la productora al nivel de guión o de argumento, sino que luego entra otro factor más, que es la dirección, ¿no? Y ahí hay un personaje que es Jesús Colmenar, que es el director principal, y que le ha cogido todos esos guiones y pues, se ha vuelto un poco loco, ¿no? Para coger todo eso y elevarlo y llevarlo todo a máximos, que es un poco... eso es una especie de mantra que tenemos también nosotros en el montaje, ¿no? Que es como, bueno, vamos a coger todo esto que es extraño y en vez de luchar contra las cosas que nos puedan parecer un poco extrañas, vamos a intentar con el montaje llevarlo a lo máximo, ¿no? O sea, quiero decir, si cuando entran en el desguace el ruso es raro, pues vamos con el montaje a potenciar que eso sea extraño también, ¿no? Que sea un elemento diferenciador. La fotografía también, que es de Miguel Amoedo, pues creo que influye también en crear una serie de elementos icónicos, ¿no? O sea, el predominio del rojo, todo el tema de las caretas de Dalí, la iluminación, ¿no? Creo que todo eso favorece esto. Y luego, en cuanto al montaje, pues hay unas cosas que vienen dadas ya por el guión, que es que manejamos varias líneas temporales, ¿no? Entonces, esas líneas temporales... O sea, tener ya de base varias líneas temporales te permite fracturar el tiempo más allá de lo que diga el guión, ¿no? O sea, quiere decir, estás manejando un tiempo pasado que influye de alguna manera en las tramas del tiempo presente y tienes unos puntos que conectan, bueno, que nos permite un margen de maniobra a nosotros muy grande ya a partir de eso. O sea, no es lo mismo que si tienes a lo mejor una historia que ya está contada linealmente en un solo tiempo y tú a lo mejor ya quieres decir, bueno, pues esto lo voy a contar en flashback, esto lo voy a contar en flash forward, esto voy a fracturar un poco el tiempo. Aquí ya tienes varias líneas, entonces a lo mejor esos puntos que conectan los flashback con el tiempo presente, luego tú los puedes manipular para conseguir cosas más potentes que siempre estén en la línea del guión, ¿no? Que al final es como, bueno, pues la sorpresa, ¿no? Es una cosa que manejamos bastante nosotros, ¿no? O sea, nosotros muchas veces casi siempre cuando trabajamos intentamos hacer una primera versión que esté conforme al guión y luego en base a eso nos juntamos todos. Bueno, luego hablaremos un poco más de cómo es el montaje colaborativo, pero así a grandes rasgos lo que hacemos es ver un primer corte de cómo funciona el guión y aportar entre todos los montadores para ver qué soluciones podemos sacar o decir, bueno, pues mira, vamos a... El clímax a lo mejor funciona, pero vamos a hacer que funcione mucho más, ¿no? Luego pues contaremos qué cosas concretas usamos para eso, ¿no?
Sí, ahí, a nivel de montaje, digamos que las tres cosas que nos marcan son el ritmo inclemente.
Sí.
Esto es todo el tiempo, es que no podemos dejar respirar al espectador, tanto cuando estamos en acción, cuando estamos en emoción, cuando estamos en comedia, siempre tenemos que estar a máximos.
Sí.
Y luego las dificultades son sobre todo esto, el manejo de los paralelos y luego el poco tiempo que tenemos a los directores con nosotros en sala. No es como una película que termina de rodar y el director viene contigo, sino que el director sigue rodando. Entonces nosotros hacemos de directores entre nosotros. Es lo bueno de tener 5 o 4 compañeros que están alrededor tuyo, que consideras que son muy buenos montadores y que te fías de lo que te dicen, es fundamental para, al no tener al director, usarlos a ellos como directores.
Casi somos peores a veces nosotros que los directores.
Somos más crueles.
Sí.
A ellos los conocí en una serie que se llamaba El Embarcadero y ahí realmente... Sí que te das cuenta de que como los directores están rodando y hasta el final o bastante avanzado no pueden pasar por sala porque están rodando a full, sí que cogíamos un capítulo entre varios o una secuencia la empezaba uno, se la pasaba al otro, le daba una vuelta, en fin, que luego hacíamos un visionado entre todos y ahí me di cuenta de, realmente el potencial que es trabajar con varias gente hacia un mismo objetivo, que es darle enriquecer al máximo el capítulo, partiendo del guión, por supuesto, pero quiero decir que cuando ya llega el director, se le daban muchas vueltas entre nosotros mismos. Entonces, yo creo que ahí se enriquecía mucho el trabajo, muchísimo. Y el hecho de estar juntos, desayunábamos juntos, comíamos juntos, porque aquí hay otro concepto que es el tema de los turnos, que siempre, para abaratar costes, una misma máquina tiene 2 turnos, por la mañana o por la tarde. Allí empezamos por turnos, pero bueno, al final conseguimos trabajar todos en el mismo turno y desayunamos juntos y comíamos juntos y cuando estábamos comiendo, allí en los platós y tal, comentábamos el capítulo que nos tocaba o dos. Y entre nosotros, mientras comíamos, hostia, pero aquí falla algo, no sé qué, tal, tal. Y en la comida salían cosas súper interesantes que luego se aplicaban. Y para mí eso es el montaje colaborativo. O sea, los egos se diluyen en pro del grupo, digásemos, ¿no? Pero cada uno manteniendo su estilo, porque el Luis me monta de una manera, el Miguel de otra, yo de otra, la Raquel de otra y el Regino de otra. Y cada estilo... al final como que se diluye en un estilo general y a lo mejor cada uno llega a un sitio diferente, pero resuelve el problema. Y uno lo resuelve de una manera y otro de otra. Y entonces yo creo que para mí ese es el gran kit de la cuestión del montaje.
Volviendo un poco a nuestro trabajo ya en sala, hay una cosa que hemos hablado antes, que es bueno, propuestas que hacemos nosotros, ¿no? Hay una cosa que nos interesaba contar, que es que en la sala de montaje, al final, nosotros estamos montando mientras se está rodando a la vez. Y eso está guay porque hay veces que de repente viene el director, tienes un momento para estar con él, entonces le enseñas algo y de repente surge una idea que dices, ostras, ¿y si añadiésemos esto? Y eso supone rodar algo nuevo. Entonces eso escala hasta guión lo hace y se mete, ¿no? Entonces hemos traído un ejemplo que es de la primera temporada. Bueno, en la entrada a la Casa de Moneda y Timbre, en principio estaba rodada sin el profesor. Era un paralelo en el que tú veías que entraban por delante Tokio y Nairobi, por detrás entraban con el camión con las bobinas... Y luego nos metíamos dentro del vestíbulo y entonces ahí veíamos que no encontraban a Alison Parker, ¿no? Al corderito. Y eso desataba una tensión porque nadie sabía dónde estaban y había que buscarla. Entonces nosotros armamos primero esa secuencia, la vimos y dijimos, joder, está guay, tiene tensión, funciona mucho, ¿no? Y de repente surgió la idea de, hostia, pero ¿y si metemos al profesor? Porque el profesor todavía no tiene acceso a las cámaras. Solo puede oír lo que está pasando. Entonces, tú imagínate que tuvieses ese elemento más metido dentro del paralelo. Funcionaría que te cagas, ¿no? Entonces, Jesús dijo, lo vamos a rodar, ¿no? Y entonces lo rodamos y lo metimos. Yo os lo voy a enseñar, os lo vamos a enseñar para que os fijéis en los planos del profesor o en cómo le aportan a la secuencia, ¿no? Y luego también, a mí me ha pasado una cosa con el ejemplo, ¿no? Que cogí el ejemplo, el otro día estábamos preparándolo, lo vi y de repente lo vi y empecé a dudar de si había sido idea de montaje. Porque ya con el tiempo ya se me había olvidado, ¿no? Y de repente dices, hostia, tío, es que parece que está hecho para que el profesor esté ahí, ¿no?
O sea, sí, en el AVE hemos tenido que mirar el guión del capítulo 1.
Hemos tenido que mirar el capítulo 1 ya, yo por seguridad, decir, hostia,
no. ¿Y estaba o no?
Que no quiero cagarlo.
No, fue idea en
montaje, ¿no?
Ah, no estaba en guión.
No estaba en guión, ¿no? Lo que pasa es que hay un momento que el profesor verás que dice, Tokio, es vuestro turno. Y verás como Tokio gira la cabeza hacia un lado. Entonces tú entiendes que lo está viendo por un pinganillo. Ese giro de cabeza realmente es de un momento de una que estaban haciendo un pick-up porque había una equivocación, no me acuerdo exactamente por qué, pero que alguien hablaba, se interrumpía la toma y entonces las dos actrices se giraban para un lado. Entonces de repente lo montas con el profesor y dices, hostia, esto está... Dices, esto es magia, ¿sabes? Entonces yo lo he visto hoy y a ver, vamos a mirar el guión que no quiero cagarla, ¿no? Entonces nada, os lo vamos a poner simplemente para que veáis un poco eso, estas cosas, ¿no?
¿Nos bajas luz?
Sí, esto.
El corderito está entrando.
Perfecto. Berlín, tu turno. Y ahora mucho cuidadito con lo que haces.
¿Qué tal, Javi? ¿Dónde está Rafita?
Cambio de turno.
Atenta a Tokio.
Bien.
Alarmas desconectadas.
Ahora.
¿Qué? ¿Quieres saber qué voy a hacer con tu niño? Eso es lo que quieres, ¿no?
Escúchame, no te preocupes.
Entonces, el profesor se rodó...
El profesor se rodó a posteriori.
A posteriori, después de haber montado toda esta secuencia sin él.
Eso es. Y parece increíble, ¿no? Porque hay veces que dices... En Tokio dice, profesor, ¿no está el corderito? Tú dices, sería natural verlo. Pero en guión, en principio, no estaba, ¿no? Y funcionaba muy bien, ¿eh? O sea, era un paralelo que en guión ya funcionaba que te cagas, ¿no?
Pero
fue esta cosa de verlo y decir...
Te articula, es el profesor el que te articula todo.
Exactamente.
Porque tú lo vives más a través del profesor de la tensión. O sea, por supuesto, nosotros estamos poniendo unos fragmentos que cuando ves el capítulo en conjunto, tú estás más metido en toda la historia del profesor y esos planos tienen más valor que si lo ves ahora en parado, ¿no? Aislado.
Sí, hay que decir también que Jesús, después de esto... ya cada vez que hace algo rueda siempre al profesor en todo. O sea,
sí.
O sea, si tiene por guión pone que el profesor está en la secuencia 17 y 25, luego él todo en negro lo rueda también. Y es como, venga, pues travelings, laterales, de todo.
Para sí, tener... porque al final siempre es el contrapunto emocional de lo que está ocurriendo, ¿no?
O sea, es, que es como el centro de todo.
Claro, tú dices, siempre el profesor es un personaje que, como decíamos antes, es muy icónico y que tú te identificas mucho con él. Entonces, siempre te va a ayudar a coger la emoción que tengas y subirla, ¿no?
I acabem amb música de la banda sonora de La Casa de Papel.
Penedès en xarxa. Cada dia de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.